I gràcies novament per acompanyar en aquest projecte de debats d'educació que ja fa bastant temps, amb bastantes edicions, que tant la Universitat Oberta de Catalunya com la Fundació Jaume Bofill impulsem. Des d'allà també fa uns quants mesos en col·laboració amb el FAT. I avui és un dia una miqueta especial, no només perquè ens acompanya en Salvador Cardús, que jo crec que tots i totes tenim especials ganes de sentir-lo amb ell i de veure com aborda un dels temes més neuràlgics avui en el nostre país i en les polítiques educatives, sinó també és especial perquè en el marc d'aquest projecte de debats d'educació avui donem allò el tret de sortida a una aportació nova que esperem que us sigui d'utilitat, que en sigueu usuaris i que contribueixi al que és l'objectiu fonamental o primer bàsic d'aquest projecte, que és facilitar el debat, la reflexió a l'entorn del repte educatiu en la societat contemporània. Per això ens acompanya també, jo crec, d'una manera allò significativa, la vicerrectora primera o la vicerrectora junta a la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, la professora Mavi Dols, que presentarà d'una manera novedosa en el ponent, en Salvador Cardús, no fent el que habitualment fem, que és a dir les quatre dades, sinó fent-ho a través d'aquest espai nou que avui obrim, que és aquest web, on tenim les esperances de que realment us sigui útil com a element que dona continuïtat de forma virtual a l'acte presencial que són aquests debats. El projecte forma part d'aquesta col·laboració entre la Fundació i la UOC, ha estat tècnicament elaborat per la UOC i nosaltres n'estem especialment contents perquè, de fet, si ara fem un repàs, doncs podem veure que en aquests dos anys i escaig no només s'han consolidat els actes o les conferències obertes, sinó que també s'ha consolidat la tradició de que totes les conferències són publicades i difoses a través dels opuscles que probablement ja coneixeu. També hem consolidat un grup d'institucions del país, no només de la ciutat, sinó del país en matèria educativa, que tenim la bona costum després de, en petit comitè, continuar la conversa que el ponent ens ha ofert aquí i que bàsicament serveix per generar complicitats que són absolutament necessàries a l'hora d'establir horitzons i de dissenyar actuacions i de fer diagnosis en matèria social i també de política educativa. I avui obrim aquesta nova finestra que, insisteixo, n'estem especialment contents, sobretot des de la Fundació, que hem vist com la gent de la UOC la cultivava i la feia créixer fins avui. Per tant, Mavi, gràcies per acompanyar-nos i endavant.
Moltes gràcies. Em sembla que en primer lloc havíem de passar a la presentació del web. Ens fa la presentació el director d'Estudis de Psicologia, que suposo que molts de vosaltres ja el coneixeu.
Bé, bona nit. Us presentaré res en un minut aquesta web. La web, com deia el Jordi, té la finalitat fonamental d'entrada de difondre el ponent que estarà amb nosaltres en cadascuna de les ocasions. En aquest cas trobeu informació sobre el ponent actual i també sobre el dia en què portarem a terme el debat i el lloc també. I d'altra banda trobareu en aquest espai al marge trobareu tota la informació sobre les ponències anteriors i que hi han hagut, que aquí com veieu ja tenim un històric de les diferents edicions dels debats d'educació. En aquest cas, si sé encertar el 2004, que des d'aquí se'm fa una mica difícil de veure, per exemple, podeu veure, per posar un exemple, el debat que la ponència del professor Xavier Elzo perquè veieu una mica doncs, la configuració que té. I aquí doncs, trobareu doncs, en cada cas doncs, entre dades biogràfiques, alguns apunts biogràfics del ponent i també doncs, alguns elements de referència del propi ponent. En aquest cas, per exemple, doncs, tenim algunes dades de la institució de referència del ponent, també alguns vincles en els catàlegs interuniversitari, no? El catàleg col·lectiu interuniversitari sobre publicacions del propi ponent, que per aquells que puguin tenir interès. I en darrer terme, doncs també ja trobareu en darrer terme un vincle preconfigurat d'accés al Google en què trobareu informació també sobre el propi ponent. Aquí també trobareu la ponència, el text de la ponència i d'altra banda bé, hi haurà imatges de la pròpia ponència i properament també hi trobareu la possibilitat de descarregar la pròpia ponència amb àudio, de manera que això proporcioni també accessibilitat per a aquelles persones doncs, que els pugui ser més fàcil així accedir doncs, a la pròpia ponència, tant per, no sé, posem pel cas per a persones que poguessin ser invidents, però també per aquells que potser els pugui ser més còmode escoltar-la doncs, a través d'aquest mitjà. A més, recollint probablement aquelles observacions que fa el ponent que acabaran de completar d'alguna manera el text. És rellevant també que sapigueu que aquesta web doncs, ens proporciona també el text, és una web trilingüe, tal com veieu aquí dalt, que la trobareu sempre doncs, en català, en castellà i en anglès, i d'altra banda doncs, que els textos de la ponència també els trobareu sempre en la versió original, i també doncs, en la traducció en el català, si és el cas. Acabo ràpidament, anant aquí una altra vegada a la pàgina d'inici, veureu que a la part inferior també tindreu l'oportunitat de poder incloure la vostra adreça electrònica, de manera que, si voleu, podreu ser avisats prèviament cada vegada que hi hagi una nova edició dels debats. Finalment, en aquest vincle, el Participa-hi, també la web dona l'opció d'adreçar algunes preguntes al ponent prèviament a la conferència i, això sí, l'organització també depenent del temps i depenent de la situació de cada un dels debats, doncs, veurà la conveniència o no d'adreçar aquestes qüestions en el ponent en el torn que sempre sabeu que obrim de possibilitat de participació al final de cadascuna de les ponències. Bé, doncs ràpidament això és tot i d'altra banda doncs, pensem que probablement aquesta web tindrem ocasió d'anar-la millorant i d'anar oferint doncs, cada vegada doncs, més recursos i en definitiva doncs, esperem que ens sigui d'utilitat.
Molt bé, moltes gràcies. Només una qüestió important que no he dit a l'inici, recordaré al final, però la conferència d'avui també s'emmarca en un altre cicle, probablement alguns o algunes de vosaltres ja heu vingut convocats per aquest cicle, que porta per títol Identitats. De fet, també d'aquí el contingut de la ponència que li vam demanar en Salvador Cardús, és un cicle impulsat per diverses institucions, és un espai de col·laboració de moment plantejat per aquesta ocasió amb possibilitats de que en un futur es reediti per intentar abordar el debat sobre la immigració des de diverses perspectives i diverses aportacions. l'Associació Catalana de Sociologia, que com vosaltres sabeu és una secció de l'Institut d'Estudis Catalans, n'ha estat la impulsora i a part d'ella hi han col·laborat l'Institut d'Estudis de la Mediterrània, Òmnium Cultural, l'Ateneu Barcelonès, l'Obra Social de la Caixa i la pròpia Fundació Jaume Bofill. Creiem que iniciatives com aquestes són també les que ajuden a abordar i a veure amb més llum la complexitat de la societat i per tant estem especialment satisfets d'haver contribuït en aquest debat a través de la conferència d'en Salvador Cardús.
Molt bé, doncs moltes gràcies. A mi ara em pertoca presentar el ponent, però abans de tot això jo volia dir algunes paraules. En primer lloc, em sent molt orgullosa d'estar tan ben acompanyada en aquesta taula per dues persones que conec de fa temps i que hem anat coincidint en diversos moments de la vida i sempre hem coincidit estant del mateix cantó, vull dir, del cantó de les mateixes preocupacions, i la veritat és que això doncs, crec que és una, per mi és una qüestió important, no? Que ens anem retrobant i justament en aquest moment que ens retrobem preocupats també per la qüestió de l'educació. Per la UOC és normal que ens preocupem per l'educació, perquè som una universitat i per tant com a universitat doncs és normal, però vull destacar que la Fundació Jaume Bofill doncs hi ha dedicat molts esforços i ha dedicat sempre un punt de vista molt diferent, ha aportat sempre un debat diferent al debat, diguem-ne, establert sobre educació, i jo crec que tenir-los com a col·laboradors doncs per nosaltres francament és un guany enorme, i bueno, volia aprofitar per agrair-los doncs aquesta oportunitat de treballar amb ells. Després volia donar les gràcies al públic, perquè fins que he arribat aquí jo crec que m'he confós, però avui em sembla que jugava al Barça i llavors he arribat aquí dic potser t'has equivocat de dia i no juga avui el Barça, que hi ha tanta gent, no? Doncs bueno, de tota manera la veritat és que no m'ha estranyat, perquè el ponent és un ponent molt important i que jo sé que tots doncs, teniu moltes ganes d'escoltar-lo, i a més que a no tothom li agrada el futbol, per descomptat, però que el seu poder de convocatòria és alt i crec que amb això doncs, també hem encertat en col·laborar, diguem-ne, amb la Fundació Bofill per fer la nostra web, i col·laborem també en aquest cas diguem-ne fent costat a aquest ponent que des de molts punts de vista és una persona coneguda i reconeguda. Aleshores, bé, us tinc aquí una mica de currículum per situar-nos. Salvador Cardús és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és professor titular de Sociologia, de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, també de la UAB. Com a investigador ha treballat en el camp de la sociologia, la religió, la cultura, els mitjans de comunicació i sobre qüestions nacionals. Suposo que tots vosaltres ja el coneixeu sobradament i per això sou aquí. A més, els que hi són fidels o fans o molt... molt pròxims seguidors, doncs anem llegint a l'Avui a veure quin tipus de coses publica, i altres publicacions també al Punt, col·labora també molt en mitjans de comunicació local, sobretot de Terrassa, que em sembla que hi té molta tirada perquè és la seva ciutat. I sobretot jo crec que en aquest moment els articles que publica el Salvador en els diversos mitjans recullen dues preocupacions molt importants, jo crec, per als que ens dediquem a l'educació, que són educació, qüestió nacional i també immigració. Jo crec que són tres temes cabdals i que per això diguem-ne, i està, diguem-ne, sempre en la línia de les grans preocupacions socials com a bon sociòleg que és. Aleshores, bé, doncs, com que heu vingut a escoltar-lo amb ell i no a mi, doncs li dono la benvinguda i endavant.
Moltíssimes gràcies per l'amabilitat de convidar-me, no sé si, i la insensatesa potser, però en tot cas per l'amabilitat de convidar-me per una presentació amable, sempre va bé tenir amics a tot arreu, i també molt, molt agraït per la vostra assistència. Quan he entrat m'he anat espantant, jo em pensava que això seríem quatre gats, diguem, no, perquè... No perquè m'espanti les multituds, però quan a més dels, de la colla que som aquí he anat veient que hi havia gent, alguns perquè els conec molt, d'altres perquè són veritables experts en les qüestions que jo d'una manera més fronterera tractaré, d'altres perquè són professionals del gremi reconeguts, en fi, confesso que no m'acabo d'acostumar això de fer conferències, tot i que em porto unes quantes, però farem el que podrem. Volia començar dient, no justificant-me en el sentit, en un sentit negatiu, sinó explicant-me sobre el títol. Quan et demanen una conferència, en aquest cas, o una intervenció com aquestes, en aquest cas, en la trucada que em sembla recordar-la, gairebé diria que recordaré l'hora i tot que em vas trucar demanant això i dient que sí, llavors al cap d'un parell de dies algú es posa en contacte amb tu i té molta pressa per saber un títol. Dius, ostres, però no vam dir que això a la conferència es faria d'aquí dos mesos, jo encara no hi he pensat, no sé de què, no sé encara com ho enfocarem, no? Sí, però hauríem de ja de fer el programa perquè s'ha de publicar el programa. I llavors passa el que em sol passar moltes vegades, que fas el títol, poses el títol de la conferència que t'agradaria fer, no de la que saps fer o de la que pots fer, sinó d'aquella que penses, com que encara queden dos mesos, podràs fer una cosa que t'agradaria saber fer. I la vida gairebé diria que ha anat avançant a cops de títol de conferència, és a dir, que són els que tan estirat cap a fer coses que amb una mica de sensatesa potser no hauries fet, hauria pogut plantejar-ho en uns termes més còmodes, aprofitant coses que ja he dit i en les que em sento una mica més segur, però com que vaig posar un títol, diríem, arriscat, vaig optar per el que em podríem dir el gènere de la conferència aventura, que és una altra modalitat de l'esport de risc, doncs ara em trobo en la situació d'haver-ne de parlar i d'haver-ne de parlar, diguem, com de totes maneres faig una mica de comèdia perquè també ja és com m'agrada parlar-ne de les coses sense tenir-les del tot lligades. Fa 3 o 4 anys que estic treballant en aquesta qüestió, jo i altra gent, amb un equip de gent sobre aquesta qüestió de la immigració, les identitats, en una línia podríem dir que volia ser diferent d'altres aproximacions més clàssiques en el món de la sociologia. Nosaltres no volíem parlar de la immigració, sinó volíem explicar com es deixa de ser immigrant. I volíem veure com es desfà la condició d'immigrant, no com es manté, sinó com desapareix. Perquè em sembla que el nostre país té una... Primera, una llarga tradició d'immigració, no és una cosa que ens vingui de nou, i a més no és ni tan sols una qüestió que sigui la segona vegada que ens passa, sinó que ens ha passat durant segles i segles, és a dir, no només durant el segle XX, però vaja, particularment durant el segle XX d'una manera molt intensa. Ciutats com la nostra, com la meva, Terrassa, aproximadament cada 15 anys ha doblat la població de manera regular durant tot el segle. És a dir, l'any 1915 ja era molt doble del 1900 i el 30 ja era molt doble. I esclar, en termes absoluts no és molt passar de 15.000 a 30.000 habitants, però en termes relatius és doblar. Diguem, i doblar és el doble, diguem, és molta gent en tots sentits i són molts problemes. I alguns diuen, bueno, però més a l'interior, bé, a Girona no han corregut tant, però cada 20 anys també han doblat la població durant tot el segle XX. Cada 20 anys el doble. Això és una barbaritat, diríem, és unes xifres molt grans. Per tant, som una gent que això de la immigració no sé encara com ens espanta, perquè ja ho coneixem, ja ho hem viscut, ja hi estem avesats. I per tant, aquesta experiència em sembla que seria, la nostra intenció era mirar d'explicar-la, d'explicar com què ha passat, com ho hem fet, què és el que ha anat, què és el que no ha anat, i fins i tot, però no és del que va avui la conferència en sentit estricte, fins i tot intentar explicar si és que hi ha el que en podríem dir un model català de dissolució de la condició d'immigrant, que jo crec que més o menys hi és, i que no és el mateix que hi ha hagut en altres països, perquè no hem tingut les condicions polítiques que han fet possible que aquests processos hagin sigut com han sigut en altres contextos. No hem sigut ni un país postcolonial, ni hem sigut un estat potent en l'àmbit mundial, ni hem tingut un estat centralista consistent, és a dir, no hem sigut ni els britànics, no hem sigut els nord-americans, no hem sigut els francesos, i a vegades la feblesa, i de fet això també em sembla que és molt propi del nostre país, de la feblesa se'n pot fer virtut, i jo crec que de la feblesa estructural, política del país, n'hem fet virtut a l'hora de negociar, diguem, aquesta incorporació de la immigració, aquesta dissolució, i fins i tot, ara que no ens sent ningú, alguna vegada he dit, i potser si haguéssim tingut eines polítiques més potents hauríem fet algun disbarat. És a dir, potser més val no haver-les tingut, és a dir, haver-nos hagut de sortir així, perquè t'imagines allò, un estat català aquí als anys 60 o 70, potser hauríem fet una barbaritat, no ho sé, no m'ho vull ni imaginar. Més val, diguem, que ens haguem trobat, o en tot cas es tracta de veure què és el que ha passat. D'això n'he dit, aquest model, que com tota metàfora és perfectible, diguem, o és una exageració, una simplificació, això que n'he dit, el model de l'empaltament, una incorporació de la immigració no segons els models ni multiculturals ni d'altres tipus, sinó una incorporació, diguem, per dalt. És a dir, si em permeteu només repetir la metàfora, diguem, un país amb una poca capacitat de regeneració, de creixement, no només demogràfic, sinó també per falta o per escassetat de recursos naturals i materials i d'energia, doncs aquí cada cop que hem hagut de créixer ho hem fet amb gent que venia de fora, que s'ha incorporat revigoritzant aquest tronc comú, és a dir, no creant societats a part, sinó revigoritzant el mateix tronc comú. Naturalment amb una conseqüència que a vegades el temps fa que no ens n'adonem fins a quin punt ha estat decisiva, que és que cada vegada els fruits han sigut diferents. És a dir, que aquesta incorporació no, certament no és una incorporació en la que no passi res, passa una cosa, que és que, diguem, en lloc de fer prunes fem nectarines i llavors fem una altra cosa, és a dir, canvia el fruit perquè l'empaltament permet enriquir el país, però naturalment canviant-lo. Ja dic que això és un procés antic i que a vegades la manca de el fet de que per raons també polítiques no ens ho haguem pogut explicar d'una manera clara i tranquil·la, a vegades ho hem perdut de vista. I aquest és un país que ha hagut d'exagerar molt la importància de les arrels. Segueixo amb aquestes metàfores, diríem, vegetals. Hem insistit tant en la importància de les arrels que hem acabat dient tonteries, perquè d'arrels, arrels, diguem, en fi, primer s'ha de ser llavor per tenir alguna arrel, i d'altra banda les arrels gairebé ni es veuen, diguem, no són a on hem fonamentat la possibilitat de progrés. No m'embolico més en aquesta qüestió perquè això seria una altra conferència, però és en el marc d'aquesta reflexió, d'aquest tipus de reflexions, que explicaré el que explicaré avui. Ara, fer això i explicar el que explico avui vol dir posar en qüestió gairebé tots els conceptes que habitualment fem servir, i això és el que a mi avui mateix, i ja fa un temps, és el que em produeix un cert neguit, perquè sé que faig servir un instrumental conceptual, diguem, que no és polit encara, que no està acabat, i que jo mateix noto que té unes certes febleses, i que naturalment del debat posterior que puguem fer, qualsevol observació crítica, ni que sigui molt crítica, serà molt benvinguda, i si a més algú té la bondat, diguem, si és que aquí no hi ha prou temps, de fer-me observacions per escrit i per correu electrònic, com sigui, la veritat és que m'ajudareu moltíssim en el progrés de la discussió d'aquestes idees, que, insisteixo, estan en un cert moment de fragilitat. Que estiguin en un moment de fragilitat, insisteixo, és un bon i és un mal moment. És un bon moment perquè vol dir que les coses encara es poden millorar, diguem, poden revisar-se, però també, i és el que en definitiva us volia dir, entengueu també una mica la meva inseguretat a l'hora d'afirmar coses que no les podré afirmar amb tota la rotunditat que potser un estil brillant demanaria. De què parlaré? Parlaré del que diu el títol, perquè finalment no m'agrada fer trampa, però parlar del que diu el títol vol dir parlar, d'una banda, del paper que pot tenir l'escola en la construcció de la identitat política, de la identitat nacional, en el nostre cas, i del paper de l'escola en allò que bé o malament en diem la integració dels immigrants. Però dues expressions carregades no de futur, sinó de pólvora, perquè, és clar, això de la construcció de la identitat cada vegada és més difícil de saber exactament de què estem parlant, i aquesta serà la primera part de la meva conferència, mirar d'aclarir de què estem parlant quan parlem d'identitat. I en la segona, això de la integració dels immigrants, ja no dic lo de la paraula integració, però fins i tot la mateixa noció d'immigrant és una noció carregada també de vicis i d'ambigüetats, i per tant que també l'hem de fer trontollar una mica, i diguem, haurem d'afegir una mica de risc. Anem a la primera part, doncs, de la conferència. Ja dic que té dues parts clares i un final, allò perquè no quedi tot tan penjat. Parlem primer de la identitat, d'aquesta qüestió de la construcció de la identitat. Després anirem a parlar de l'escola, però primer hem de saber de què estem parlant si volem saber si l'escola avui dia és un instrument de construcció d'identitat i d'identitat política i nacional. Amb això de la identitat em sembla que passa allò que el una frase que els sociòlegs, un proverbi que els sociòlegs fem servir sovint, que és, almenys nosaltres, alguns, que és allò, aquell proverbi que diu que quan el savi assenyala la lluna, l'imbècil es mira el dit. Jo crec que cada cop que ens passa sovint, que quan parlem d'identitat ens quedem mirant el dit en lloc de mirar la lluna. És a dir, que ens quedem discutint sobre els dits. I de fet, el dit no és l'important, sinó que l'important era la lluna. I els debats sobre la identitat acaben sent debats sobre els dits. I per això llavors ens fem se'ns fa curt la discussió i no acabem de veure què és el que passa. Ho dic perquè la noció d'identitat és una noció, gairebé hauríem de dir que potser a liquidar, a abandonar, perquè això de la identitat és un concepte pensat per un altre tipus de societats, és una cosa pensada per societats estables, relativament tancades, homogènies, i si no homogènies, perquè d'homogènies no n'hi ha hagut mai cap, però com a mínim amb unes desigualtats ben estructurades, amb unes jerarquies clares, és a dir, de saber qui són els que hi ha a dalt i els que hi ha a baix, amb poques possibilitats de travessar la frontera d'uns i altres, per tant, amb una certa condemna a ser dels uns o a ser dels altres per tota la vida. I també naturalment amb uns individus que s'adequaven a aquest tipus de societat, individus amb una perspectiva relativament estable en el seu itinerari biogràfic, relativament tancats en les seves possibilitats d'experiència al llarg de la vida. Per tant, això de la identitat, com ja diu la paraula, com que vol dir igual, allò que la mismidat o la memeté, diguem el mateix, doncs això més aviat suggereix estabilitat. I fixeu-vos que quan ens preocupa la qüestió de la identitat nacional, de fet ens preocupa que no ens la toquin, o que no ens la canviïn, o que no es perdi. El que tenim en el cap, cada cop que pensem en identitat, és la idea de la conservació, com guardar, com aconseguir que no s'espatlli allò que som, allò que tenim, que no deixem de ser. Sempre és una visió a la defensiva, però insisteixo, a més pensant en un tipus de societat que probablement ja fa molt temps que no existeix. La nova realitat, ja sé que és una mica, diguem, obvi el que explico, però a vegades queda esperat de que les obvietats no es tinguin prou en compte, però avui dia la realitat en la que vivim, pel que fa als individus, per exemple, és que biogràficament cada vegada és més freqüent que la gent visqui allò que alguns en diuen, trobo que l'expressió és bonica, que facin diversos viatges al llarg de la seva vida, és a dir, que no siguin uns mateixos tota la vida, no és allò de casar-se per sempre, diguem, tenir sempre la mateixa feina, que et donin la medalla al mèrit laboral al cap de 50 anys d'haver estat vinculat a un ofici que era l'ofici de tota la vida, a vegades que ja era el dels pares o que era el del teu, el de la teva ciutat. No, avui dia la gent té diversos viatges a la vida, diversos viatges biogràfics, i alhora vivim en un món en què ens obliga sovint a jugar amb identitats simultànies, amb diverses identitats simultànies. No som només una cosa, no només som una cosa, som, en algunes estones som catalans, però en altres estones som antiglobalitzadors, i llavors ja el de català ja no serveix perquè llavors el registre és un altre, i llavors en altres moments ets professor d'universitat i això demana un altre tipus d'internacionalització, i llavors no pots anar pel món dient que ets català perquè és que no és que no puguis, però vull dir, en tot cas pots fer-ho com a exotisme, però vull dir que no és un crèdit, no és un capital que et serveixi per res. Per tant, anem aprenent a moure'ns en aquesta mena d'identitats simultànies, i totes sòlides, és a dir, perquè algú diria, bueno, però els estils de música que t'agradin no constitueix una identitat rellevant, l'important és la nacional. Bé, doncs tampoc està tan clar que aquesta subjectivament i objectivament sigui una identitat veritablement rellevant en molts ordres de la vida, no? I per moltes persones pràcticament és prescindible. I des del punt de vista social, dels grups socials, passa el mateix. L'heterogeneïtat dels grups socials avui dia no és que la intuïm, és que és explícita, és que juguem a diferenciar-nos, no juguem a ser els mateixos, juguem a ser diferents. És a dir, gairebé la nostra obsessió com a individus i com a grups és la de marcar diferències, la d'expressar les heterogeneïtats internes d'una manera explícita. Vivim en unes societats complexes i gestionar la complexitat demana molta flexibilitat. És a dir, som flexibles per necessitat, perquè és que si no col·lapsaríem un marc de complexitats organitzatives molt gran, i per tant no podem sempre estar accentuant allò que ens sembla, sinó que moltes vegades hem d'utilitzar amb molta astúcia tot allò que precisament ens diferencia. O bé, per exemple, el mateix amb la crisi de les mateixes nocions d'espai i temps vinculades a la identitat. No m'hi puc extendre prou perquè no acabaria parlant de l'escola, però per dir així, en una societat tradicional o fins i tot diem una societat moderna encara, les idees de temps i espai són clares, la proximitat i la dimensió cronològica del temps. Però en una societat com la nostra ja no és així. Diem, som individus ubicus, estem simultàniament a molts llocs, o en tot cas hi ha molts llocs que els percebem com a pròxims, independentment de la seva distància material. Quan mirem un telenotícies, si és que un telenotícies és la nostra representació, o acaba sent la nostra representació del món, doncs en un telenotícies, en el mateix vespre, ens surten coses que han passat al costat de casa, poques, de fet, i moltes que han passat molt lluny, però que gairebé ens són més familiars que les del costat de casa. Hi ha paisatges que acaben sent, jo què sé, el Central Park de Nova York, que l'acabes coneixent més que el Parc de Vallparadís de Terrassa, no? Gairebé dius, t'és més familiar, gairebé et coneixes més bé els bancs del Central Park que els que hi hagin al Parc de Vallparadís, diguem, els que som de Terrassa, vull dir. I alhora, per tant, diguem, hi ha aquest element d'ubiquitat i també de simultaneïtat, perquè en el mateix telenotícies es veuen coses que de fet estan succeint a tempos diferents. Podem enviar un coet a la Lluna, mostrar una batalla tribal, una societat avançada amb una altra que encara han de fer la seva revolució sindical, diem, i tot això ens ho mengem tot alhora, no? I amb uns que hi ha encara explotació infantil com la que hi havia hagut aquí fa 100 anys, però que esclar, ara ens sembla que és molt, sembla increïble que encara, allò que diem amb aquelles expressions que ens delaten, que diem, com pot ser que al segle XXI encara hi hagi explotació infantil? Doncs mira, molt clar, perquè hi ha gent que no està en el segle XXI, que està en el segle XIX, com hi vam passar nosaltres, i la gent no salta així, no avança de patacada, diem, i per tant, no sé, diem, estem al segle XXI, però hi som nosaltres, no tothom hi és, per dir-ho així, però tenim la impressió de que nosaltres podem determinar aquests espais. Tot això complica moltíssim els canvis accelerats, aquesta heterogeneïtat explícita fa molt difícil que puguem parlar d'unes identitats clares. Tot això, que no sé si he sabut explicar ni que sigui d'una manera intuïtiva, em porta a formular la següent idea, que no és que jo no la vegi clara, jo la veig bastant clara, però si no li veieu no us estranyi, diguem, entenc que té un punt de risc, però cada vegada més tinc l'impressió que hauríem d'abandonar la idea de que la identitat parla de continguts per pensar si és que la identitat fonamentalment no parla de contenidors. És a dir, que quan encara ara diem la identitat nacional dels catalans i hem de fer una llista, diem, a veure, la història de Catalunya, el Jaume I, bueno, això que diuen que s'hauria de fer un examen, no? Diem, allò, i ho posaria, veuríem exactament tot el que és, tot el que cal saber per ser català, diem, o per participar, per tenir coneixement de la identitat catalana, cada vegada tinc la impressió que la identitat té menys a veure amb això, amb el contingut, i té més a veure simplement amb la possibilitat de definir uns contenidors, hi hagi el que hi hagi a dins. Potser sempre ha sigut així, però ara això no ho discutirem. Potser sempre ha sigut una ficció això de que les identitats tenien contingut, però ara això ens portaria massa lluny i no ho sé segur. Esclar, jo quan a vegades diuen, a veure, hauríem de veure què s'ha de saber per ser, diguem, per ser català, diguem, o què és el que un català hauria de saber, penso, bueno, però jo fa 100 anys, quan la gent no anava a escola, o quan hi havia molt poca gent que anava a escola, tampoc ho sabien, no? I també devien ser catalans, no calia saber història perquè no en sabien, no sabien ni llegir ni escriure. D'acord, algú dirà, bé, però hi havia uns relats tradicionals, unes cançons populars, uns mites transmesos oralment, ostres, sí, bé, però diguem, una cosa primeta, diguem, no substancial, sinó alguns elements més aviat prims, a més utilitzats molt de manera molt esparsa, no d'una manera constant. Potser això de la identitat nacional, vaja, no, sense el potser, això de la identitat nacional, de fet, tampoc és una cosa de sempre, és una cosa que ens ho havíem acabat d'inventar no fa gaire i abans de que l'haguem tingut ja gairebé se'ns ha escapat dels dits, com tantes altres coses. Però, sigui com sigui, no sé si l'expressió, a mi a vegades, en aquest pla intuïtiu, a vegades em funciona això, no sé si podríem dir que hem passat en la qüestió aquesta de la identitat de l'haver de respondre a qui ets a respondre o a preguntar de què vas. La identitat ara és del de què vas, no qui ets, sinó de què vas. És més una forma, és més una representació, que et permet el reconeixement des de l'exterior, però sense haver d'entrar a precisar què és el que hi ha a dins. Identitats, diríem, de geometria variable, per fer servir paraules d'aquestes de moda, per fer servir l'expressió de Bauman, doncs identitats líquides. Però és clar, si les identitats són líquides, que ja m'agrada la idea, ja la trobo suggerent, un món d'identitats líquides, en contra, podríem dir, d'unes identitats de contingut substancial, el problema és que si són líquides, el rellevant deixa de ser el líquid, és el contenidor, el que dona forma no és el líquid, sinó és allà on el poses, sigui el que sigui, el que sigui aquest líquid. Clar, ara direu que és una frivolització que no és just en una conferència tan sèria, en un cicle tan seriós, però oi que l'heu vist aquest anunci que estan fent ara del BMW aquell, del Bruce Lee, que diu allibera't de les formes, be water, sigues aigua, si ets aigua i et posen en una tetera ets com la tetera i si et posen una ampolla ets com l'ampolla. Jo pensava, la identitat d'ara deu ser una mica això, és a dir, és aquesta identitat líquida que acabes sent d'allà on ets, no tant, insisteixo, per un contingut propi, específic, diferenciat, sinó per aquesta capacitat o aquesta necessitat d'adequació, d'adaptació allà on et trobes. Potser seria un bon consell pels immigrants, no? Allò, sigues aigua i adapta't allà on estiguis, no? Diguem, seria. Però pels immigrants, perquè nosaltres ja ho hem fet, això, és a dir, perquè ja hi som aquí, no perquè ells hagin de ser diferents de nosaltres, sinó precisament perquè passin pel mateix tubo que nosaltres, que és que finalment som allò que podem ser, diguem, allò que el contenidor ens dona forma. Alguns autors, per no recórrer la publicitat com a font d'autoritat, que ja sé que no té cap mena de força, no té cap mena de força aquí, diguem, en altres llocs això ho trobarien molt divertit, però podríem recórrer altres autors que de manera molt seriosa han plantejat la qüestió de manera radical, tan radical com acabar afirmant que la identitat ja no existeix, que això és un concepte, com us deia abans, probablement a liquidar. La identitat no existeix. La Plantin ho va dir amb molta precisió. El concepte d'identitat és un concepte d'una gran eficàcia ideològica, però d'una pobresa epistemològica enorme. És a dir, no sabem què és, el que sabem és que és eficaç ideològicament. Pels nostres combats polítics funciona molt bé, per les nostres reivindicacions, i no només les nacionals, les de gènere, les d'identitat sexual, les del que vulgueu, diguem, funciona molt bé, però no preguntis què és, diguem, mentre ningú pregunti què és exactament la identitat, tot funciona, però des del punt de vista epistemològicament ningú sap ben bé de què parla, i això ens passa no només amb la identitat, sinó gairebé amb totes les paraules importants, diguem, que aquesta és la típica qüestió dels valors, no? Podem parlar hores i hores dels valors i els que tenim i els que perdem i els que estan en crisi, amb tal de que ningú pregunti què és un valor, perquè llavors estem perduts, llavors segur que no ens en sortim, llavors d'aquí ja no avancem. Si no diem de què va, podem fer veure tots que sabem de què van les coses. Per exemple, aquesta idea de la identitat que no existeix, de la pobresa epistemològica, també ha estat represa aquí al nostre país per el Manel Delgado, també amb molta força i amb molta intel·ligència, amb una voluntat de provocació intel·lectual molt sòlida. Diem, no és una broma, això no és una, diem, no és una provocació gratuïta. Perquè, és clar, quan intentes recuperar aquest concepte, per exemple, com fa el Manel Castells, que la defineix com un procés de construcció de sentit a partir d'un atribut cultural o d'un conjunt coherent d'atributs culturals que rep prioritat sobre altres fonts, llavors jo sempre faig allò que dic als meus estudiants que han de fer quan es fan aquestes definicions, que és dir, a veure, aplica-t'ho a tu. Allò, la teva identitat és un procés de construcció de sentit a partir d'un atribut cultural o d'un conjunt coherent d'atributs culturals que rep prioritat sobre altres fonts, i no ho sé. Diguem, ho veig molt complicat. Com a, diguem, no sé si tothom emprèn aquest camí d'atribució de sentit a partir d'atributs culturals. Jo diria que no ironitzo, no vull fer ironia fàcil, diguem, sinó vull dir que això pressuposa un procés actiu, reflexiu, gairebé conscient, sistemàtic, qui ho diu, a més ha de ser un conjunt coherent d'atributs culturals, i jo tinc l'impressió que això ja no hi és, ja no ho trobem, més aviat al contrari, tal com diu un altre autor d'un llibre que en alguns aspectes em va posar molt nerviós, però en d'altres realment estava molt bé, un llibre que es deia L'histèria identitària, d'Éric Dupin. Ell deia que hi ha una crisi multiforme d'autorepresentació simplement perquè els referents clàssics de la identitat s'han esmicolat. La família era un referent d'identitat, de cal no sé quantos, tu eres de cal... La família ja com a element d'identitat ja no serveix, o cada vegada serveix menys. La religió, la gran qüestió, no sé què devíeu dir a la conferència anterior, no? Però esclar, jo sempre amb una mica de sorna dic que el fumut de defensar el diàleg interreligiós és trobar l'altra part que vulgui dialogar, perquè els musulmans ja hi són, però i els altres qui són? Si no, ja no queda ningú que, diguem, que pugui dialogar com a representant de cap religió, diguem, i els que ja no entenen, i els que ja no s'ho plantegen, diguem, què passa? Doncs que no poden, diguem, no poden dir és que jo sóc cristià o de tradició cristiana, no ho sé, diguem, molt llunyanament. El treball també ha deixat de ser un referent d'identitat. Ja, és que si hi ha els nanos ja no els saps ni com explicar a què et dediques. Diguem, si la major part de pares no els hi poden dir, els fills fins que no són molt grans no intueixen a què deu dedicar-se el pare. Però, i l'escola, ja en parlarem després, però també ja ho explicaré, que a mi em sembla que ja tampoc no és un referent de construcció d'identitat eficaç. Per tant, si les referències clàssiques de construcció d'identitat han fet crisi, què és? Els mitjans de comunicació, la tele, la teva? Ara en parlarem també, si convé. El debat d'identitats, per tant, avanço, miro d'anar més de pressa, no encallar-me tant amb això per anar a la segona part, però sigui com sigui, el debat de la identitat a mi em sembla, com us deia, que assenyala més els contenidors, que són formes externes, que no pas qüestions de fons, qüestions de sentit profund. No sé si espatllo res d'important, però em sembla que és així. Aquí tenia apuntat explicar allò del sabàtic, perquè l'any passat vaig estar de sabàtic, i quan fas un sabàtic ho aprofites per millorar el teu coneixement de la llengua estrangera que t'interessa, i això vol dir anar a col·legi, diguem, generalment amb gent jove, i tu ets a vegades més vell que el professor i tot, no? Però en fi, vas allà amb la carpeta i fas d'estudiant, i els professors d'idiomes, els d'anglès almenys, perquè és el que jo he vist, tots fan el mateix. Diguem, si he anat a 4 cursos d'anglès, tots fan el mateix, no? Que et fan explicar la vida. Diguem, i com que això és molt divertit, perquè és com els acudits, que hi ha un francès, un eslovac, un, un, no sé què, un islandès, un, dos xinesos, un coreà, té molta gràcia, perquè esclar, ningú coneix res de ningú i per tant explica allò, la religió del teu país, explica el, la política del teu país, no? Explica les festes populars del teu país, i la gent comença a explicar coses. I ja sé que l'anglès és una dificultat quan no el saps gaire, però el que és l'experiència és brutal, si m'ho deixeu dir així, és comprovar com ningú no sap res d'ell mateix. És a dir, que quan recordo un italià havia d'explicar el que era la religió catòlica a uns japonesos i uns coreans i uns del no sé què, un ucraïnès em sembla que hi havia, allò era el joc dels disbarats. No només perquè els que ho escoltaven era impossible que entenguessin res, perquè si no tens les coordenades culturals per desxifrar què t'estan explicant, és impossible que entenguis ni la terminologia. Escoltar un professor nord-americà intentant explicar què era diguem, les posicions creacionistes a l'escola nord-americana amb uns japonesos que feien una cara de sorpresa absoluta, és a dir, no podien entendre-ho, perquè és clar, els hauries d'haver explicat tantes coses abans, i l'italià fent creure, ell convençut, que deia, no, és que a Itàlia també està prohibit explicar l'evolució de les espècies, també és obligat, el govern ha obligat a explicar que hem estat creats per Déu. Jo pensava, no t'hi posis, però això, més aviat el que havies d'evitar és no petar-te de riure. No estic parlant de nivells més baixos, de cursos d'aquest estil. I era divertidíssim, per no dir quan et trobaves que el mateix professor, recordo una professora de cultura britànica, que vaig haver-la d'ajudar a explicar quina era la diferència entre la Gran Bretanya i el Regne Unit, perquè es va fer un embolic que no se'n sortia. I després de fer-nos llegir un text que deia que Londres era la ciutat de les dues catedrals i que un japonès digués que és una catedral, la professora de cultura britànica va quedar glaçada i va dir que a casa meva això de la religió no ho tocàvem. I jo anava, de tant en tant anava donant alguna pista, perquè era el vell de la classe i per tant per edat podia saber aquestes coses, però a partir de 40 anys cap avall, una britànica professora de cultura britànica no sabia que era una catedral. Per això que llavors m'explico què vull dir, que el que hi ha dins d'això les identitats més val no saber-ho. Ara, que els britànics són britànics, això està clar, i que els espanyols són espanyols està clar, i que els catalans ens agradaria ser-ho també està clar, sense preguntar què és el que hi ha dins. Per això quan algú prova efectivament de descriure què hi ha dins, fracassa. Quan el Gordon Brown, que vol substituir el Blair, fa una gran conferència sobre la Britishness i intenta explicar què és ser britànic, ara no porto la conferència aquí, però jo pensava, estàs llegint el president Pujol. És a dir, perquè feia notar exactament les mateixes virtuts, diguem, socials de la societat britànica com elements, diríem, distintius. I dius, no, però si el que és distintiu és el mateix de tots, això no serà. Per això no serà que els britànics sigueu britànics, perquè això també ho som nosaltres. Per tant, aquí hi ha d'haver alguna altra cosa, però aquesta altra cosa no és, torno a dir, el contingut, sinó que és el continent. Tampoc estic dient res de l'altre món. Si una persona, estem tots d'acord que és, com diu la paraula, una màscara, que és un paper que representes, no és el que porta dins, sinó que és el que porta fora, a més el que la representa, el que permet que sigui reconeguda, doncs per què no ho apliquem això també en el cas de la identitat? I potser finalment el debat sobre les identitats, podríem dir, és un debat sobre poders. Potser no té res a veure amb el que hi ha dins, potser és una qüestió de poder. Té identitat el qui té forma, no, sigui el que sigui a dins, això ja ho veurem. Diguem, això és confús, no està clar, hi ha gent molt diferent, hi ha coses contradictòries, no és veritat que la identitat sigui una cosa coherent i sistemàtica i amb uns referents concrets, no, és un poti-poti, és un magma.
La gràcia és que hi hagi un continent que ho aguanti i que permeti ser reconegut com alguna cosa diferent, sigui el que sigui. Els mercats, avui dia, els mercats de consum creen identitats, la roba, la música, els mitjans de comunicació també, creant espais de comunicació, nacionals o no, i els estats creant espais polítics. Tot això crea identitat, però no perquè hi hagi contingut, sinó perquè són formes, diguem, de marcar terreny, de marcar espais. I per tant, estaria bé, potser el debat sobre la identitat és un debat sobre les noves fronteres de la pertinença. Quines són aquestes fronteres de pertinença que som capaços de crear? A veure si al final, i jo n'estic convençut, a veure si al final resulta que no era veritat que això de les fronteres s'acabaven i resultarà que l'important és saber qui pot seguir dibuixant fronteres. Potser al final haurem de reconèixer que és que ara ja no n'hi ha una de clara amb un guàrdia civil amb tricorni, sinó que ara hi ha moltes més fronteres que ens penetren per moltes bandes i ens divideixen, a vegades, com he dit, passant per dins de casa, diguem, i fent que hi hagin espais de segregació, diguem, això, fronteres que travessen a dins de casa mateix. I he dit que no diria que no és que arribi a grans conclusions, arribo a aquesta, a la identitat més com un contenidor que no pas com un contingut. Si això és així, passem a la segona part i anem mirant a veure si en 10 minuts ho puc explicar perquè ens quedi una mica de temps de debat. La segona part és dir, i en tot això llavors l'escola què? És a dir, com... Qui pinta l'escola en aquest debat sobre la identitat i, a més, afegint-hi després la qüestió de la immigració? Fem una cosa, per raons de claredat. Parlem primer de l'escola i l'identitat. Deixem ara estar, ara suposem que no n'hi ha d'immigrants. Suposem que no parlem d'immigració, parlem d'escola i identitat. Perquè, esclar, la temptació és pensar que si tenim problemes d'identitat és perquè hi ha immigrants. Però jo estic gairebé segur que aquí, sense ni un immigrant, hi tindríem els mateixos problemes d'identitat. És a dir, els problemes serien els mateixos, no és, o gairebé els mateixos. I no és segur que fossin gaire diferents. Ara ens va bé que algú, a més, ens compliqui la vida i li puguem donar les culpes, però em temo que les dificultats que té l'escola com a instrument de creació d'identitat i d'identitat política nacional no té gran cosa a veure amb la immigració. Parlem primer d'això de l'escola i la identitat i després, en tot cas, afegim-hi la complexitat nova de la immigració. Jo crec, i aquesta és la tesi que sostinc, que l'escola és un, diguem, com a instrument o aparell de referència identitària, està en crisi. L'escola ha deixat de ser, en molt bona part, no del tot, però en molt bona part, almenys en el que era tradicionalment un instrument de creació d'identitat, gairebé podríem dir pel que va ser inventada l'escola, que era per crear, diríem, realitat política, per fer parlar una mateixa llengua, per imposar uns mateixos esquemes de pensament, una mateixa història, perquè tothom qui s'incorporés sapigués el mateix passat, s'incorporés un mateix passat, fos o no fos el seu. Aquesta funció, aquest paper, em sembla que està en crisi. Està en crisi per tres raons. Primera, per la mateixa crisi institucional de l'escola. Una crisi, podríem dir-ne, d'autoritat. Perquè l'escola havia fonamentat la seva força en el valor de la tradició de coneixement que transmetia. L'important és que l'escola ens transmetia una tradició literària, una tradició, un coneixement de la història, gairebé fins i també un coneixement científic, una forma de pensament científic il·lustrat. És a dir, l'escola era tot això, aquí tenia l'autoritat, no era cada escola en particular, era tot allò que transmetia. Però és clar, això s'ha entrat, això ha deixat de ser... No estic parlant del que hauria de ser o del que ens agradaria que fos, estic dient el que és, mantinc en aquest pla. Això ha deixat de ser rellevant
o ha deixat de ser bastant rellevant. No sembla que gairebé ningú s'acabi de creure que això sigui important. És fins i tot la mateixa noció d'autoritat vinculada en aquestes tradicions de coneixement fan aigües. No ja només el que és la tradició literària, que és desconeguda pels estudiants, diguem, que coneixen algun autor, però no pròpiament el que és una tradició literària. Han perdut això que Lacroix diu l'admiració per una tradició, per un passat, diguem, s'estudia perquè has de provar, però vull dir que no sé si l'escola és capaç de transmetre admiració per aquest passat de coneixement, però és que ja no som capaços ni de transmetre admiració ni pel coneixement científic, ni per... L'altre dia vaig poder comprovar que a la meva classe de l'Autònoma, amb un petit qüestionari trampa que vaig fer, per una altra qüestió, eh? Estaven advertits, però de fet més, eh? Però diguem que la meitat de la classe són practicants habituals de coneixements esotèrics, d'espiritismes, formes d'aquestes de coneixements orientals, de medicines alternatives d'aquestes molt alternatives, diguem, allò, coses que no tenen cap fonament racional. No en faig cap, no ho desprecio, eh? Diguem, ara no Déu-nos en guard si més a més ara volgués hagués de criticar això. Només dic que, per dir-ho així, que el que és la raó científica no és que sigui el criteri principal de referències, i tant és, diguem, per exemple, una de les coses més practicades és el tarot. Jo, francament, no ho entenc, però d'acord, és a dir, és el que hi ha. La segona raó d'aquesta crisi de l'escola com a instrument de referència identitària està en una contradicció en el que li estem demanant a l'escola de manera permanent, perquè alhora que alguns diuen que voldrien que l'escola transmetés aquestes referències identitàries, de fet, constantment li estem demanant que faci individus adaptables al canvi, flexibles, estem demanant que ens acostumi a la deslocalització personal. Per dir-ho així, si avui dia hi ha l'expectativa de que, jo que sé, una tercera part dels nanos que estudien al nostre país, potser exagero, deuen ser uns quants menys, però dels que estudien hi ha una mica més endavant, no? Hagin d'acabar anant a treballar a la Xina. La identitat nacional no sé si realment els interessa massa, perquè què volem, que se'ns enyorin? Sí, potser més val que els ensenyem a no enyorar-se. Jo no sé si m'explico, eh? Vull dir que a l'escola li estem demanant exactament el contrari, a l'universitat li estem demanant allò que els estudiants viatgin per Europa perquè es facin europeus i no tinguin manies anar-se canviant d'aquí cap allà, i els polítics ens diuen que ens hauríem d'acostumar a canviar de lloc de treball i anar a treballar a Espanya i a França i on sigui, perquè això és un problema per al nostre desenvolupament econòmic. I també a mi m'agradaria dir-los als polítics que es presentin en unes altres eleccions, en alguns especialment, és a dir, que es presentin a les eleccions d'Extremadura, si tant els interessa la mobilitat, no? I que es deslocalitzin ells i ens deixin, els que ens tenim ganes de quedar-nos aquí, ens deixin quedar. Però, bromes o ironies a part, és veritat que el sistema escolar sembla que li demanem que ens ajudi a deslocalitzar les persones perquè s'adecuïn en aquest mercat global. I és clar, a l'hora de demanar-li que fomenti una identitat nacional sembla com contradictori, i les eines es fumen bufetades, no? Clar, si hem de aprendre sense saber res, si pot ser, perquè és la millor manera d'adequar-te al que hi hagi. I a més, si això és a més es fa les exageracions meves, però si això es fa amb un sistema de formació del professorat en què els ensenya a ensenyar sense que tampoc sàpiguen gran cosa, diguem, ja la cosa queda complerta. Diguem, el que ensenya matemàtiques no en sap gaire, o com passa ara que
els ha passat a les escoles que els hi va el professor d'anglès que no en té ni idea, que és fantàstic, pot ensenyar anglès sense saber-ne i l'estudiant aprèn a aprendre anglès tampoc sense parlar-lo mai. I això, diem, genera una mena d'espai interessant, però que, esclar, demanar que aquesta escola que funciona així, diem, tingui referents o creï referents identitaris forts, ja veieu que no, perdoneu, ni que sigui, ni que estigui exagerant una mica, però ja es veu que això no pot, no pot funcionar. I per mi encara hi ha un altre tercer element de crisi, que és el de la, però aquest seria, és més complicat de justificar, però el dic, que és la mateix, el mateix problema que té l'escola a l'hora de, a l'hora de representar l'espai polític, perquè tenim una escola que no assumeix els valors dominants d'aquesta societat ni d'aquest marc polític. Tenim una escola resistencial, antisistema, per dir-ho així, que està en contra del consumisme i de l'individualitat i de la competitivitat, està en contra del, del que hi ha, diguem, i llavors, diguem, és una escola que ens ensenya a viure en contra, o que ens vol ensenyar a viure en contra del que tenim. I si l'escola no assumeix els valors propis del discurs, diríem, que llavors et fan per una altra banda dels polítics, no hem de fer una societat del coneixement i tots aquests valors que s'associen al que Catalunya hauria de ser si fos en el futur, no sé quines coses, es fa molt complicat això. Es fa molt complicat, és a dir, no sé si ho sé explicar, però són tres nivells de crisi interna de l'escola que li fa molt difícil que precisament pugui assumir aquesta construcció d'identitat al marge de la qüestió de la immigració. Però i si posem immigració? Doncs naturalment les coses es compliquen una mica. Jo crec, només per dir tres idees molt, molt ràpides, jo crec que la nostra escola, la qüestió de la immigració, diguem, en lloc de fer el que havia fet sempre, perquè sempre ja ho havia tractat això, ja ho havia més o menys resolt, li hem posat models d'anàlisi del que és la qüestió immigratòria que no ens eren autòctons, és a dir, que precisament difícilment podien ajudar a reforçar la identitat del país, perquè explicaven un tipus d'immigració que no és la que aquí estàvem acostumats, és a dir, uns esquemes d'anàlisi que no serveixen per explicar el nostre país. Vull dir que els models de la multiculturalitat o de la interculturalitat, per aplicar-los a la Gran Bretanya o al Quebec, fantàstic, però nosaltres no. Nosaltres això no ho hem fet servir mai, diguem, això és, una cosa estranya, és un model estrany que no té cap, no té ni cap tradició ni funciona. Parteix d'un a priori molt curiós, que és el supòsit que les cultures es poden mantenir fora del context que les ha produïdes, és com si pogués ser un peix fora de l'aigua, com si per exemple un pescador que se'n va viure a muntanya reivindiqués el dret a ser tractat com a pescador tota la resta de la vida. És que si jo sóc pescador, jo tinc tradició de pescador, he vingut a viure al Pirineu, però esclar, jo la meva cultura és de pescador. Doncs escolti'm, ara sí que ens estem fotuts, perquè aquí no tenim ni una mica de, ni un riuet, diguem, allò per anar a pescar. I com es pot imaginar que determinats marcs culturals o determinades formes culturals poden sobreviure fora de les relacions, amb això perdoneu que sigui com una mica marxista, per dir-ho així, no? Fora de les relacions objectives, materials, que han fet possible aquella expressió cultural. Si tu canvies de lloc, no sé com ho pots mantenir sense forçar molt les coses, sense crear artificis, sense crear parcs temàtics identitaris, que és el que estem fent amb tota aquesta història de la multiculturalitat. Fer societats on es creen parcs temàtics, diguem, una mena de mons falsos, falsos perquè no responen a les condicions objectives de la vida, ni del paisatge, ni dels tipus, ni el tipus de treball, i ho hem de conservar-ho com sigui, de manera aïllada. Ja dic, pensar que es pot fer això, unes educacions multiculturals o interculturals, jo de veritat diguem, com a sociòleg, eh? Diguem, no és una crítica a la bona fe de ningú, però no entenc que es pugui fer això, no veig com es pot fer sense crear una confusió enorme, insisteixo, com si volguéssim dividir la classe entre els pescadors i els pagesos a dalt del Pirineu. Doncs escolti'm, si has sigut pescador ara ja no ho ets, te n'has anat a pagès i ara hauràs de tenir gallines, però no podràs sortir amb la barca a pescar. Però fixeu-vos, això és resultat del mateix error que dèiem al començament, de suposar que la identitat té contingut, és a dir, que un es pot emportar el contingut identitari a sobre, no? I que te'n vas del teu país, te'n vas a un altre lloc i encara vols ser el mateix. Com a resistència, com a trànsit, ho puc entendre, però no com a objectiu final. Es pot ser una societat multicultural entesa com el punt de partida, però el punt d'arribada no pot ser que l'objectiu sigui ser multicultural. Això és, des del meu punt de vista, és surrealista. Pot ser punt de partida, d'acord, és una fatalitat. La gent encara se sent pescador quan està a muntanya, però a la llarga acabarà sent pagès. Encara més complicat, segona idea, quan ens trobem, quan arriba segons quin tipus d'immigració, ens trobem amb una societat que ja té identitats d'aquestes que jo en dic, que Bauman en diu líquides, és a dir, que tenen més a veure amb el contenidor que no pas amb el contingut, que han de tractar amb identitats que, precisament per defensar-se del no haver-se d'adaptar a l'entorn, posen l'accent en el contingut. És a dir, com si el contingut fos rellevant. I llavors ens trobem identitats líquides que han de conviure, per dir-ho així, amb identitats insolubles. I això són regles de joc diferents. Avui hi ha un article, me l'he deixat, em sap greu, algú potser té l'avantguàrdia aquí, hi ha un article molt divertit del Quim Monzó que explica això, precisament, això que jo volia comentar aquí, perquè diu si hi ha una relació desigual, eh? Explica una anècdota amb una festa on hi havia gitanos i quan els gitanos, homes, podien mirar a les noies paies i mirar de lligar-se-les i no digui res, perquè nosaltres som oberts, però pobre si un paio mirava de lligar-se una gitana, perquè llavors actuaven segons les seves categories culturals. I llavors dius, a veure, uns som líquids i els altres insolubles, però esclar, això ja es veu que no ens entendrem, perquè o lliga tothom o no lliga ningú, diguem, però no pot ser que el tracte sigui desigual. No pot ser que uns diguis no, és que s'ha de presentar, és que no entenem la seva cultura. La seva cultura diu que, esclar, no es pot lligar amb les gitanes. Bueno, però, esclar, amb uns diguem, han de ser tolerants i flexibles i els altres s'han d'entendre la seva cultura. Això genera conflictes, malentesos i alguns dels problemes que tenim, no? Igual que moltes vegades el discurs aquest de la immigració i la multiculturalitat a l'escola està molt marcat per aquests supòsits ideològics que jo també em sembla que no funcionen, però m'agradaria tenir arguments més sòlids, per dir-ho, però que és tota aquesta història de la por a l'altre. No n'heu sentit a parlar, això, que es veu que tenim por als immigrants? Jo cada cop que algú em parla que el problema de la immigració és la por a l'altre, sempre dic el mateix, però a tu et fan por els immigrants? I diu, no, a mi no. Doncs així és a qui li fan por. És a dir, perquè qui ho ha dit que fan por? Diu, qui ho ha dit que és un problema de pors? De la por al desconegut? A mi els meus veïns no els conec de res, però no em fan por. Potser em farien por si els conegués. A mi amb això sempre recordo l'Espinàs. L'Espinàs diu, hi ha gent que diu allò, conèixer tu mateix. Diu, jo soc contrari. Diu, és perquè ell si em conec i no m'agrado. Sí, és molt perillós conèixer un mateix. Més val no estalviar-s'ho, però conèixer els altres, si ens ho podem estalviar, perdoneu-me la broma, però no és una broma, és un to irònic, però no és segur que el coneixement de l'altre sigui el que fa que no tinguis por i que per tant llavors puguis dialogar. Tot això és una retòrica que jo crec que no és dita seriosament, no és pensant exactament el que estem dient. els immigrants no és que tinguem por, és que per dir-ho així, a alguns els hi prenen les beques de menjador, o a alguns els representa fer més hores de cua quan van al metge. Aquest és el problema. Si no fos per això, aquí pau i allà glòria. Jo crec que no hi hauria, a ningú li preocuparia que ningú anés amb una mesquita, però si no ens va preocupar que la gent anés en el Salón del Reino dels Testigos de Jehovà, que et venien a més a trucar a casa, i ningú es va posar nerviós perquè eren uns altres que no coneixíem i no ens fèiem pas ponts, ens fèiem nosa, perquè a més venien els diumenges al matí, és per favor, diem, no truquin més, però por no, diem, amb tal de no conèixer-los no et fan por, però diem unes coses que ens compliquen enormement la vida, que són, suposen anàlisis, diagnosis equivocades del problema i posar moltes energies en camins que em sembla que no porten enlloc. L'escola el que probablement ha de fer és fomentar, diem, formes d'organització comunes, fomentar, diem, no m'agrada la paraula, però no en trobo una altra, unes estratègies de comunicació compartides entre tots els que en participen. Certament la llengua és el primer i més important element d'aquesta comunicació, però també són altres coses, és la importància de la gestualitat. L'escola hauria de parar probablement molta atenció en la gestualitat, en l'ensenyament de gestualitats que són origen de molts malentesos, o en les formes de relació interpersonal, és a dir, socialitzar o ensenyar-nos com quines són les regles de joc en aquesta relació interpersonal, o com s'estableixen les jerarquies de relació en un país com el nostre, quines són les claus de reconeixement en les tradicions, etc. Vaig a les conclusions. Dues idees hi ha, diguem. Una, sobre les identitats nacionals. Això em va molt bé no tenir gaire temps perquè les conclusions no eren gens conclusives, vull dir que ara, si a més puc dir-ho de pressa, no es notarà tant. Primera qüestió. Jo penso que sí que encara hi ha un espai, diguem, per les identitats nacionals, eh? Jo he fet abans la crítica, però penso la crítica d'una determinada concepció de la identitat nacional entesa com un contingut sistemàtic, ordenat. A mi em sembla que això no té futur, però en canvi sí que és possible encara pensar la identitat en categories molt més pròpies del nostre temps. La identitat, si voleu, ja sé que no passa de ser metàfores, diguem, i per tant que tenen una força relativa, però la identitat com a navegador, en el sentit més informàtic de la qüestió, més com a eina de pilotatge, com una eina que et permet navegar per un espai molt obert, però que necessites algun element de referència. En un article de la revista Espill jo parlava de la nació brújula, és a dir, la nació ja no és un espai tancat, és un punt d'ancoratge, diguem, que et diu on és el nord, però llavors mou-te com puguis. Però no és un espai, ja no és un espai tancat, no és un espai de continguts precisos, és com a molt una referència que et dona nords i suds i et permet orientar-te perquè no et perdis, però tu vés on vulguis, diguem, els camins són molt oberts. I en aquest sentit la identitat en aquesta nació brújula és el navegador, diguem, és l'eina de pilotatge. Però no és un contingut específic, no és ser del Barça. Uns seran del Barça i els altres no. No cal ser del Barça per tenir identitat catalana. O potser no cal... Cal saber el virulai? Potser no. Potser no cal. Perdoneu, no sé si esgarrifa ningú, perquè és que si cal saber el virulai, és que ens quedem molt pocs allà, és a dir, que llavors és que potser ja ni els que som en aquesta sala ja no n'hi ha gaires que el sàpiguen el virulai. Aquí tothom fa veure que sap moltes coses, però esclar, segona idea sobre l'escola i la identitat, jo crec que l'escola també té un paper, però l'escola en relació a la identitat a mi em sembla que hauríem de definir, ara com que ho puc dir de pressa no hi ha problema, podríem definir-la com un espai de celebració de la memòria. La memòria entesa com a construcció de futur. La memòria no és el passat, en contra del que a vegades sembla, que fer memòria vol dir recordar el que... No, no, no. Quan es fa memòria és perquè s'ha d'anar endavant. Si no has d'anar endavant, no en fas de memòria. La memòria és futur, és un futur que t'obliga a reinterpretar el passat. Com diria un autor, un filòsof canadenc, és un intent de redempció del passat. Quan nosaltres fem memòria, reinterpretem el passat per trobar sentit al nostre futur. I per tant, això ens obliga a fer el que és pròpiament la memòria, a oblidar coses, perquè no hi ha memòria sense oblit, i a recordar-ne unes altres. A recordar-ne algunes, a vegades fins i tot a inventar-ne alguna, que no és que la recordem, sinó que ens sembla que la recordem, o que algú altre ens ha dit que la recordàvem i la incorporem com a memòria pròpia, però també oblidar moltes coses. Per això a vegades també he dit una cosa molt irreverent, però que voldria que amb la vostra benevolència m'ho perdonéssiu, que potser hauríem de deixar de cantar allò de que qui perd els orígens perd identitat, perquè probablement en un món com el nostre qui perd els orígens guanya identitat, o que només a base de perdre una mica els orígens podem mantenir la identitat. És a dir, que no és una qüestió de referir-se als orígens, sinó que és una qüestió de tenir futur, o que ens dona identitat, aquesta possibilitat de fer memòria pensant en el futur i per tant reinterpretant el passat segons ens convingui. No és un problema d'historiadors, és un problema de construcció social del passat, d'actualització del passat en funció del futur. L'escola podria o hauria de tenir un paper important en aquesta actualització de la memòria, en part en forma de tradició de coneixement, però no només, sinó també, sobretot, en la forma de transmissió d'expectatives de futur, que probablement és del que va més coixa. No sé si l'escola avui dia entusiasma els nostres nois i noies a voler tenir futur, i probablement aquesta seria... Si aconseguís això, potser aquest seria el més important, o la seva contribució més important a aquesta construcció de la identitat política. Moltes gràcies, disculpeu el desordre de tot plegat i parlem-ne.
Molt bé, moltes gràcies, Salvador. Jo crec que ha complert totes les expectatives, provocador, arriscat, s'ha tirat a la piscina, ha navegat bé en determinats moments i al final ha acabat situant algunes banderes, jo crec que, pel debat. Tenim un problema important, són les 9:05, la tradició és que a les 9 fa 5 minuts que ja no estem aquí. Jo crec que ens podem donar una llicència si els amics del FAT no ens apaguen les llums abans d'hora i ens donem aquests 10 minutets, per tant, sense més preàmbuls, si us plau, intervencions, farem un únic torn i demanaria, si us plau, brevetat. Tallaré, ja sé que he dit moltes coses, però tallaré per poder garantir que com a mínim hi hagi un parell o tres d'intervencions. Hi ha una paraula aquí, si us plau, qui més? Dues? Doncs vinga, dues intervencions. Si us plau, breus.
Bona nit, i li volia fer una pregunta al professor Cardús. El cas del País Basc tenen el concert econòmic, és la comunitat autònoma que té més número de doctors, és la comunitat autònoma on menys fracàs escolar hi ha, i a més ens ha donat la bona rebuda als nens que per manca de places aquí a l'ESMUC ens han obert les portes al País Basc. I en el Musiquena de Sant Sebastià tenim nens catalans acabant les licenciatures. Pregunta, una. Creu que ells tenen un concepte d'identitat diferent, identitat nacional diferent de nosaltres, o quin creu que és el concepte d'identitat nacional que té el poble basc? Gràcies i bona nit i enhorabona.
L'altre, si es fa allà darrere, aquest senyor...
La pregunta és breu i és com jugaria la llengua en tot aquest discurs.
Jo m'afegeixo a una tercera i és d'acord amb aquesta observació de dir plantegem-ho com una realitat més líquida que sòlida, però en l'escenari que tu plantejaves de possible diàleg desigual entre identitats sòlides i líquides, anem a Lenin. Què fem?
Molt bé, molt bones preguntes. Sobre la qüestió del País Basc, el més sensat seria dir que no ho sé. Jo tinc l'impressió que des del punt de vista conceptual, diguem, ens van més endarrere, diguem, a l'hora de no es torturen tant, entre altres coses perquè ells han pogut conservar també el País Basc nacional, el problema del País Basc és que n'hi ha la meitat que no són nacionals bascos i l'altre sí, és a dir, hi ha una situació de divisió més clara que la que teníem nosaltres com a mínim fins ara, diguem, ja veurem en el futur, però diguem, els bascos amb consciència nacional tenen molts més instruments de reafirmació pròpia, per exemple en la música mateix. Ells sí que saben cançons per cantar junts en basc, sí que tenen una tradició i han treballat molt. Pots anar un dia d'aquests, qualsevol dia, pots entrar en una taverna a Sant Sebastià, és a dir, no en un poblet, a Sant Sebastià mateix, i et trobaràs, doncs jo què sé, que hi ha un parell de persones de 50 i 60 anys ensenyant cançons a la gent que està prenent cerveses que també tenen 40, 50 i 60 anys, és a dir, no és un centre d'esplai, ja, és un, diguem, la gent gran canta i aprèn les cançons del país i les segueixen, i els joves, els que tenim a la universitat, només falta que algú toqui alguna dansa basca i saben sortir a ballar-la. Nosaltres això fa per raons que ara seria llarg recordar, però fa molt temps que no ho tenim. Ells tenen alguns elements més sòlids d'autorepresentació i potser això els ha estalviat alguna discussió o l'haver de plantejar algunes qüestions sobre la identitat. Hi ha una altra cosa que els ha estalviat uns quants problemes, que és el tenir recursos. Els recursos a vegades dissimulen dificultats, no? Per exemple, en el món escolar, no cal dir-ho, també la veritat, perquè ells han tingut molta menys immigració, quan ells parlen del problema de la immigració, posa't a riure, em sembla que a Biscaia i a Guipúscoa tenen un 2,5 o un 3% de població estrangera, eh? I a Àlaba potser un 4 o un 5.
Arriben al 6 tota la...
Clar, és a dir, però així és... ells tenen la que teníem nosaltres al començar, de població estrangera, eh? Diguem, i en aquest sentit, quan ells parlen del problema de la immigració, esclar, no estem parlant encara del mateix. No sé contestar més, eh? Diguem, en tot cas m'embolicaria massa. Sobre la qüestió de la llengua, ho he dit molt de passada, lamentablement, però a mi em sembla que hi juga un paper fonamental, tan fonamental que, tot i que jo no dic que formalment se n'hagi de deixar de dir la llengua pròpia, perquè ho és, la llengua pròpia de Catalunya és el català, però pel fet de ser pròpia, diríem, no li garanteix gran cosa, no? L'important, el que seria transcendental, és que s'entengués que és la llengua comuna, sobretot. Ara tenim l'avantatge que ja no vivim en una societat bilingüe, sinó plurilingüe. I en una societat plurilingüe encara és més fàcil, almenys argumentalment, de defensar la necessitat de tenir una llengua comuna, que esclar, si a més és la pròpia, ja és fantàstic. Però, diguem, la força de la qual ja no és només perquè és la nostra, sinó perquè en necessitem una per entendre'ns. I llavors, si poguéssim establir amb l'ajut dels poders públics per una banda i de les entitats, diguem, de l'escola, no cal dir-ho, amb una mica més d'entusiasme, també ho he de dir, per part de l'escola, que entenguessin que efectivament no es fa immersió lingüística perquè va ser un caprici polític de no sé qui, sinó que es fa perquè necessitem una llengua vehicular comuna, ja no només a l'escola, sinó en el conjunt de la societat. Si això ho entenguéssim, sabéssim
transmetre alguna mena d'afecte per aquesta llengua, perquè precisament és la que ens ajuda a entendre, doncs això seria fantàstic. Ara han arribat aquests últims que s'han afegit al Parlament amb una discussió que té un avantatge, que és antiga. Encara ens venen a discutir no sé què del bilingüisme quan ja no n'hi ha, quan això ja hem anat molt més lluny. En aquest sentit hem d'estar molt tranquils, perquè si un té un discurs antic, doncs queda antic. Més val que se sàpiga i ja es veurà que és antic i que no resol res, al contrari, que complica la vida. El que és important ara, en una societat com la nostra, on no només en el conjunt tenim, doncs, jo què sé, un 15 o un 16% d'immigració o més, vés a saber, sinó que en algunes zones i en alguns pobles pot arribar a ser unes proporcions enormes, diguem, del 40 o gairebé del 50% de la població. Doncs, bueno, aquí no cal dir-ho, però vull dir que, esclar, aquí encara pot dissimular-se, però si te'n vas un poblet petit de per aquí a Lleida, pots caure de cul a terra, diguem, perquè és espectacular. Bé, doncs, entendre que en un país com aquest el català pot ser aquesta llengua comuna, que a mi és un terme que m'agrada molt, diguem, a més de ser pròpia, i hauria de jugar realment un paper important. Per això que us deia, perquè si l'important no són tant els continguts, que no dic que no ho sigui, ningú no em malentengui, haurem de seguir donant importància a alguns continguts, però dic que no és el fonamental en la construcció d'aquestes identitats. La llengua, precisament per el seu valor instrumental, però també com a vehiculador de sentiments i de lleialtats, segueix sent una eina importantíssima, perquè no només serveix per demanar un bistec amb patates, sinó que vehicula afectes, i això ho fa molt bé. Però és la llengua, i com deia abans, són els gestos, és una cultura, el paisatge. Jo trobo que aquí tenim eines fantàstiques. Altres països que són plans i no hi ha res, el paisatge difícilment pot ser un element d'integració, diguem, o de transmissió d'identitat. Aquí sí, aquí, diguem, aquí anar-te'n a caminar per la muntanya, diguem, que de fet en bona part la nostra recuperació nacional va passar per aquí també, per anar-se a enfilar les muntanyes i descobrir el país a través d'aquest trepitjar-lo. Fem-lo trepitjar, diguem, ni que això vulgui dir més gent a la muntanya, diguem, però és que un cop t'has enfilat a la mola, diguem, o has anat a la cova del drac o no sé què, ja ets una mica més del país que si no ho fossis, pels de fora i pels de dins, però alguns de dins també no hi han anat mai. Vull dir que aquesta és la llengua, és el paisatge, són aquests elements que no tenen un contingut, diguem, ideològic tan precís, però que poden ser molt, molt sòlids des del punt de vista, diguem, de la identificació emocional. I l'última qüestió, que era aquesta de les identitats sòlides i les insolubles, bé, jo, diguem, no sé si per sort o per desgràcia, però ara com a mínim ja sabem que els qui defensaven models de, diguem, multiculturals, no es pot dir allò que han fracassat així, ni alegrar-nos-en, però no han funcionat, no funcionen. A Holanda, un país a la mar de progrés, ara aquests dies almenys el que diuen els periodistes, no diuen el tema de l'immigració ja n'hi ha sortit, però ja s'han posat tots d'acord, és a dir, tots d'acord cap a una banda, tots d'acord a la banda, per dir-ho així, més conservadora. Tots aquests elogis que es fan als finlandesos, que es veu que són tan fantàstics, o i tant que són tan fantàstics. L'any passat hi van entrar 5.000 immigrants a Finlàndia, amb una població semblant a la nostra, de 5 milions i mig d'habitants són a Finlàndia, penso que era l'any passat o fa dos anys, 5.300 en van deixar entrar, i prou. Esclar, així també ho faríem funcionar nosaltres a les escoles, i sense empentes, però aquí, esclar, constantment ens anem donant empentes, i quan no ens donem empentes ens queden buides les escoles, i passem amb una rapidesa enorme de tancar-ne a tornar-ne a obrir.
Llavors, aquest model, jo he estat vivint 3 mesos en un barri de Londres on hi havia un 60% de població de Bangladesh i la biblioteca de la universitat estava plena d'estudiants joves amb burca, allò que no els hi veies la cara, i jo he sentit el que deien els britànics d'això, com en parlaven, i la incomoditat que uns i altres sentien. Jo crec que amb això no sé com s'ha d'explicar, però a mi la senyora allà on, a la casa on m'estava, em va fer servir aquella expressió que aquí també la tenim, no? deia when in Rome do as Romans do, és a dir, quan vagis a Roma fes com els romans, no? Allò, com els espanyols, allí donde fueres haz lo que vieres, no? No sé si aquest és un bon eslògan, però potser s'ha de vigilar en allò que el Manel Delgado també deia, el respecte a la diferència moltes vegades es tradueix sense voler en el tancament dels individus en presons identitàries, és a dir, en lloc d'ajudar-los a sortir de les seves presons identitàries els hi mantenim. És clar, nosaltres ja tenim unes identitats això molt flexibles, molt líquides, però potser el que hem d'ajudar és que tothom pugui gaudir d'aquest avantatge d'unes identitats líquides, i això vol dir no confondre'ns, no fer elogis de la diversitat com si per ella mateixa fos bona. La diversitat, el meu poble se'ls va acudir a l'Ajuntament ja fa anys, això ja ho van corregir, però fer un eslògan d'aquests de ciutat, no? Que es deia disfruta la diferència, deixem ara estar el verbrisme, però jo pensava disfruta la diferència, però si la diferència és una incomoditat terrible, si la diferència la pateixes, en general no diguem mentides, això és de moment l'aguantes, però a la llarga es fa difícil. No fem elogis absurds de no sé quines diferències. No és una qüestió de coaccionar ningú, simplement de, amb una actitud condescendent, no acabar fent difícil que les identitats que encara no són líquides no se n'hi puguin tornar, perquè se n'hi hauran de tornar tard o d'hora. Insisteixo, sense empentes, un dels problemes del pensar la immigració dels més grossos és que sempre la pensem en el termini curt, i la immigració només es pot pensar, només s'hi pot reflexionar en el termini llarg. El problema és que el termini llarg a vegades ja no hi seràs tu quan... És a dir, a mi el que m'agradaria saber és què passarà d'aquí 100 anys, però ostres, clar, no hi seré. Jo he de fer l'anàlisi per ara, jo vull saber-ho ara. Si a un català del 1900 li haguéssim explicat què passaria durant el segle XX, no s'hauria cregut que l'any 2000 a Catalunya es parlaria català, tindríem TV3, hi hauria un govern de la Generalitat, no s'hauria cregut, hauria dit això acabarà fatal, acabarà molt malament, acabarà molt malament, que és una mica la percepció que ara alguns aquí podem tenir, però és clar, d'aquí 100 anys ens passarà el mateix que fa 100 anys, és a dir, ho haurem resolt fantàsticament bé, estarem parlant, hi haurà més catalans que mai parlant català, tindrem institucions més potents de les que tenim ara, i com seran els catalans del segle, de finals de segle? Ah, segurament molt diferents de nosaltres, és a dir, ja no seran prunes, ja seran també una barreja de pruna i kiwi, serà una altra cosa, però no passa res. Deixeu-me acabar amb una anècdota que explicava un fet, que explicava en Francesc Roca, que és una persona, una autoritat en la història econòmica. Ell explica que quan la indústria dels embotits a Osona, ell comença diferent, ell diu, un dels elements d'identitat catalana, almenys que ens la tiren per cara des de fora, és que el plat típic, allò, un dels plats típics a Catalunya és la botifarra, no? Mongetes amb botifarra. I de la botifarra, quan la indústria de la botifarra, no les botifarres que feia cadascú a casa seva, sinó quan la indústria es comença a desenvolupar, a finals del segle mitjans del segle XIX. Sabeu com va néixer la indústria de la botifarra? Els porcs els portaven de York, perquè aquí no n'hi havien de granges de porcs, els importaven. Els budells els portaven de Chicago, que és on hi havia el mercat més important d'indústria càrnica. El pebre naturalment el portaven de la Índia. Les màquines de fer les botifarres les feien a Alemanya, les compraven a Alemanya, i els catalans hi posàvem la sal i naturalment les hores de feina, que és el que sabem fer, és el que tenim. Però la botifarra, la tradicional botifarra catalana, ja no diguem-ho del pa amb tomàquet, oi? Però la tradicional botifarra catalana, això va començar amb porcs i budells i màquines que no eren d'aquí, no passa res. Això ja ho hem incorporat com a propi. Doncs d'aquí 100 anys no sé què hauran incorporat com a propi. Segur que hi hauran coses fantàstiques com a pròpies i coses tan tronades com les pròpies que tenim ara. No passa res. No em sembla greu. Sí, és que hi segueix havent un grup de gent que s'identifica ella mateixa com a catalans, siguin el que siguin. Espero que ja no estiguin discutint el que són, és a dir, que el món els hagi reconegut com a tals i per tant es puguin estalviar la cremada d'energies que ens gastem nosaltres.
Perdoneu, abans d'acabar, recordar-vos que en el marc del cicle Identitats, el proper dimecres, el dia 29, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, hi ha la darrera conferència d'aquest cicle, a càrrec d'un sociòleg especialment, jo crec, conegut a casa nostra, que ha vingut en diverses ocasions, que a més escriuen alguns dels mitjans de comunicació que es fan en aquest país, que és el senyor Michel Viviorca, i que donarà una conferència sobre si està tancat o no el debat sobre el multiculturalisme. Per tant, podria ser perfectament el senyor Viviorca assegut aquí i agafar la segona o la tercera part de la conferència d'en Salvador i continuar. Per tant, us convidem a anar en aquesta conferència i ara la vicerrectora de la UOC clourà l'acte.
Bé, com ja sé que tothom té molta pressa, doncs simplement vull fer els agraïments oportuns. L'agraïment, no sé si felicitar al conferenciant per la bona qualitat de la seva conferència i les seues paraules, o felicitar-nos a nosaltres per haver tingut l'oportunitat de venir aquí i sentir-lo. M'ha fet gràcia que digués, no sé si Espanya o res d'important, jo crec que, bueno, que Salvador Cardús està al món per això, per espanyar-nos les certeses, no? I que tant de bo continuï fent-ho. I bueno, especialment agrair-li que acabi amb aquella esperança de la identitat com a navegador, perquè suposa que és un projecte en què hi haurà de treballar i podrem gaudir novament d'això. I també volia donar les gràcies a la Fundació Bofill i al Jordi Sánchez,